Hola, bon dia. Se sent?
Ara està obert. Acosta't.
Acosta't.
Sí. Bon dia. Estem aquí amb l'Amàlia, que us volem presentar el canvi de sistema. De fet, en el programa del workshop hi ha el canvi... Sí. No se sent?
Sí.
Ara? Millor?
Acosta't-ho tu més. Ara?
Ara? No?
Ara?
No.
Si te l'acostes. Parles.
Hola? Ara sí.
Acosta't-ho una mica més.
Doncs el que dèiem, que estem aquí amb l'Amàlia, que ens volem presentar el canvi de sistema. De fet, en el programa del workshop hi havia el canvi de sistema en el programa. El que passa que en aquests dies ja us vam enviar un correu que hem fet la pàgina dels usuaris externs, que està actualitzada, i com que el tema del canvi de sistema ja veureu que és ràpid, aprofitem també el workshop per presentar aquest aquesta pàgina i parlar una mica també del tema de la identitat digital de l'UDG. Bé, pel que fa al canvi de sistema, si us en recordeu, fa un parell d'anys també us vam parlar en el workshop i us dèiem que estàvem treballant amb el CBUC, en aquest grup de treball que es va crear en el 2012 en el CBUC, amb aquest objectiu inicial. És a dir, l'objectiu que es tenia en el CBUC era... aconseguir accedir des d'un sol punt a la totalitat dels recursos documentals, els fons, tots els fons, i accessibles per tota la comunitat de les universitats membres del CBUC. Amb aquest objectiu inicial, que posteriorment s'ha anat perfilant, hi ha subobjectius que són els econòmics, evidentment hi ha també l'objectiu de crear un catàleg únic, i bueno, a part dels econòmics, els tècnics a nivell d'informàtica, prioritzar en el núvol, etc. Però l'objectiu principal és aquest, no? Llavors, què s'ha fet? Fem una mica de repàs, això ja us ho vam comentar fa un parell d'anys, el 2012 vam començar aquest grup de treball. Durant aquests anys, entre 2012 i 2014, s'han anat fent diverses reunions de treball on s'han estudiat i s'han debatut, doncs, això, reptes, avantatges, oportunitats, quins estalvis representaria anar a un catàleg únic, en quant a estalvis de procediments, estem parlant. I bé, també s'han anat fent, doncs s'han convidat altres institucions d'arreu del món que estaven en un procés similar al que es volia engegar des del CBUC, és a dir, un canvi de sistema, i a més eren institucions molt semblants organitzativament al CBUC, eren consorcis, no eren biblioteques soles, sinó que eren consorcis o bé universitaris o bé a nivell de regionals.
País,
sí, exacte. Vale. Llavors, a 2014, finals de 2014, ja tenim tota aquesta informació i ja és l'hora de començar a pensar en un concurs. És a dir, a convocar el concurs per canviar el sistema. Llavors, una mica la cronologia, molt ràpidament, és finals de 2014, el CBUC presenta aquesta proposta a la comissió executiva del CSUC, després de diverses reunions d'executives, funcionals, etc. Finalment l'executiva accepta i engega la convocatòria del concurs. Evidentment, la convocatòria del concurs té tot un procés administratiu, s'han de redactar els diferents plecs que formen el concurs. En el cas del grup de treball del sistema compartit, el que havíem ja treballat des de 2012, ens vam centrar nosaltres en la redacció dels plecs tècnics, és a dir, què demanàvem en aquest nou sistema, no? Què esperem que faci aquest nou sistema. Com veieu, el plec tècnic estava repartit en quatre grans potes, àrees, com ho vulgueu dir. Un és respecte a les funcionalitats d'una sola base de dades, el que dèiem, un catàleg únic. Per tant, aquí inclou tot el tema catalogació, préstec, usuari, bueno, una part de discovery, el model de servei, que és el tema núvol, coses, temes informàtics, també contempla els aspectes legals, i finalment la migració. Bé, es van fer una sèrie de demos, etc. Llavors, 2015, al setembre, surt convocada finalment el concurs, es publica. En aquest concurs s'hi presenten quatre empreses, Exlibris amb el seu producte Alma, o CLC amb el seu producte el World Share Management System. Innovative es presenta amb Sierra, amb el Discovery d'EBSCO. I llavors va ser una sorpresa que es va presentar Telefònica amb un producte Odilo que no estava acabat, pràcticament era, no, és que no estava fet. I, o sigui, vam presentar intencions, no? Molt bones intencions, sí, però no era un producte acabat, que era un dels requisits que es demanaven al concurs. Com us he comentat, el concurs té bàsicament tres plecs, l'administratiu, el tècnic, que és el que vam incidir nosaltres amb el redactat de les clàusules tècniques, i la part econòmica, que això ja correspon a gerents i els que remenen els calés, no? Bé, al final, després de totes les fases, finalment d'aquestes quatre empreses arriben a l'última fase, o CLC i Innovative. Com veieu, OCLC ha tingut molt bona i una molt bona puntuació tècnica, és un producte molt bo, és un producte de nova generació realment, és un producte que a tots els tècnics ens encanta. El d'Innovative, que és Sierra, no ens agrada tant, però Innovative, el que passa és que ha fet una oferta realment econòmica molt bona. Tan bona que clar, els gerents diuen que clar, t'has de quedar aquesta, no? Que és molt més barata que l'altra. En fi, que el tema guanyador encara no està decidit. De fet, a nivell tècnic, nosaltres, el grup de tècnics, hem redactat informes i hem expressat la nostra com malestar, o sí, no sé quin adjectiu fer, sí, no sé quin adjectiu fer servir, però que no ens agrada, no, a davant de les dues opcions, evidentment, nosaltres ens agrada molt més OCLC, i Sierra ens planteja seriosos dubtes, bastantes pors, coses que no tenim clares, no? Sí. Bé, en tot cas, avui mateix, ara, si no s'han reunit, estan reunits ara mateix, ja s'estan reunint la mesa de contractació, ja estem a últimes fases de que s'ha de decidir si s'adjudica a Innovative o què es fa amb aquest concurs, no? Evidentment, han passat això dels informes. De fet, hi ha dues universitats que seriosament no els agrada, no volen,
estan molt en contra,
d'agafar Innovative. I bé, no sé, no sabem, a veure què passa en aquesta reunió, ja ho sabrem. La idea, de totes maneres, si guanyi qui guanyi el concurs, si és que hi ha un guanyador, els termes del concurs era que el calendari d'implementació era el 2016. Clar, 2016, entenent que el concurs havia d'acabar-se d'adjudicar-se a finals de 2015, no?
Exacte, sí.
Amb la qual igual el calendari es va enredarint una mica, uns mesos, però bueno, aquesta és la informació que tenim, i en el moment que tinguem més informació exacta una informació definitiva ja us la passaríem. I una mica recordar què és el que es canvia en aquest sistema nou, és a dir, què volem en aquesta eina nova de quan diem canvi de sistema, de què estem parlant. Doncs estem parlant doncs pràcticament tot, excepte el repositori, ho canviem tot, no? Que és catàleg, evidentment, tota la part de catalogació de recursos, el préstec, les autoritats, la gestió d'autoritats, d'usuaris, etc., que serà amb una base de dades consorciada, és a dir, un catàleg únic. Aquí, evidentment, en els plecs tècnics s'ha incidit molt en preservar les particularitats dels registres de cada institució. No? Intentarem que sigui així. De fet, és el que s'ha demanat, no? I diuen que compleixen, no? Tots?
Diuen.
Llavors, hi ha la part de gestió de recursos electrònics, que ha d'estar integrada també en aquesta eina, i finalment hi ha un discovery per cada institució. Un discovery en tant que no és un opac, és a dir, un discovery és una interfície, una web, una interfície de cerca, on pots cercar, pots accedir a tot el fons de la biblioteca. Tot el fons, paper, electrònic, el que tens en el repositori, tant a nivell bibliogràfic com a text complet. És a dir, amb un sol entorn, una caixeta que dèiem, no? Googlitzar una mica les cerques. No? Amb una sola caixa de cerca és un primer pas per arribar a tota la informació. No cal anar a diferents calaixos. I bé, fins aquí, si teniu alguna pregunta, algun dubte d'aquest tema. Sí. És que és el que es canvia, eh? Sierra, de fet, Sierra és un producte d'innovatif, diguéssim que Sierra és l'evolució de Millennium.
Clar, vol dir, si és Sierra no serà tan canvi, perquè en realitat és una adaptació de Millennium. Si finalment no s'hi anés, segurament el canvi sí que serà més important. Mm. Però com que no sabem com acabarem, no tenim idea.
Sí, exacte. Si guanya Sierra, bueno, és el que diu la Maria.
És
una actualització de Millennium i moltes coses són bastant similars, bastant iguals, per no dir iguals. I amb OCLC sí que el canvi el notaríem.
Sí, el canvi és més important. Mm.
Però bueno.
Merci. Puc dir una cosa?
Sí.
Que és l'últim dia, no puc callar. No. El canvi que deies, Elisabet, de totes maneres, ho heu explicat, allò que és una sola base de dades, en lloc de moltes?
Sí, ho hem dit. Sí.
Això a moltes biblioteques els hi preocupa molt i molt. L'Amàlia i la Lourdes són més tranquil·les i els hi preocupa relativament, però jo sé que a UPC i així els hi preocupa molt i molt. I que ara mateix estan en una reunió intentant a veure si s'acaben decidint per Sierra o no. Vull dir que no està la cosa tota dita totalment. Però sí que serà un canvi, sí, perquè passar de moltes bases de dades a una sola serà, com a mínim, molest. Sí. Sí. Per això que jo crec que el que heu de fer és motivar-vos, perquè el canvi és important. Home, el que té de bo fer aquestes coses en el nivell de Cebuc. I una altra cosa molt important és, que jo sempre ho dic i que fatal que ho digui aquí perquè quedarà gravat, però no fer de conillet d'Índies, no voler ser els primers a experimentar. Això és el que sempre hem intentat. Alguna vegada ens ha tocat ser els primers, però si algú s'ofereix abans, no? Perquè és un canvi. Els canvis en el Cebuc sempre són molt menys traumàtics que els canvis fets tots sols i molt enriquidors. Ara, canvi serà, tant si és Sierra com no. Ja ho dic perquè no els vull donar mèrit, que els sembla que no, i sí.
Ah, bueno, aquesta, la pàgina aquesta, me sentiu? No? Ara?
Sí.
Aquesta pàgina, bueno, és la que teníem d'usuaris externs, que ens aporta sempre tantes complicacions i tanta feina. El que hem intentat és fer-ho diferent i posar tots els tipus d'usuaris que tenim. Baixa, no? Així? No puc, no. Tenir aquí a la dreta, en el menú dels usuaris externs, posar tots els tipus d'usuaris que ens poden arribar a la biblioteca i que nosaltres hem d'intentar identificar. Abans ho teníem al revés, o sigui, teníem una mica així en general els tipus d'usuari que teníem a Millennium i a dintre hi intentàvem anar afegint tot el que ens podíem trobar. Aquesta vegada ho hem fet al revés, hem intentat posar tots els tipus d'usuaris que ens venen a la biblioteca com usuaris externs i si cliquem la fitxa, per exemple aquests, ens trobem ja en totes les seves condicions, el préstec, la documentació que han de portar, com els entrem a Millennium, quin tipus d'usuari tenen i bueno, bàsicament és això, és canviar una mica la manera de trobar aquests usuaris. Aquí si poden consultar la biblioteca digital i aquí la documentació que han de portar quan venen a la biblioteca per donar-se d'alta. És així de senzill, només és intentar donar-li la volta i trobar-los d'una manera més fàcil. Aquí hem posat les escoles adscrites perquè en realitat els usuaris de les escoles adscrites no són usuaris externs. El que passa és que tampoc... són usuaris nostres perquè els trobem entrats per matrícula, però tenen unes condicions diferents. I després altres col·lectius que també ens trobem, que tampoc són usuaris externs, que són els membres dels usuaris de la Fundació, els estudiants de màsters, de postgraus i tal, que no entren per matrícula, per tant no els trobem carregats a Millennium i els hem d'anar buscant a les llistes per saber que són usuaris nostres. Per això hi ha les tres categories, perquè en realitat els dos primers no són usuaris externs. Bàsicament és això. Vull dir, suposo que us l'heu mirat, si trobeu a faltar alguna informació a cada una de les fitxes o si trobeu a faltar algun tipus d'usuari, ens ho digueu i els afegim. El que sí que és important que ha fet aquí la Mònica, que és intentar explicar una mica més, bàsicament el primer punt, que és la identitat digital, el que nosaltres dèiem Gina, que és el codi UDG, com els hem de donar, què representa per cada usuari, i ara ella us ho explicarà una mica, perquè és el que més ens confon a tots quan tenim algun usuari extern davant.
El que comentava l'Amàlia, aprofitant que hem renovat aquesta pàgina, hem aprofitat per també renovar els procediments aquests. No? Bueno, més que renovar és una mica actualitzar-los, posar una mica la nomenclatura correcta i bueno, posar-ho una mica al dia. No? En concret, el tema de la identitat digital, que és el que la Mala ja deia que nosaltres ho coneixeu per la Gina, mal dita Gina. I bueno, sobre això volíem fer una mica de presentació de què és una identitat digital, no? En concret, què és la identitat digital de la UDG. La identitat digital, que es diu així, és l'acreditació digital a través d'un nom d'usuari i una contrasenya, és el codi UDG, de les persones vinculades a la universitat. No? Aquí sota us he posat la pàgina que té el servei informàtic sobre la identitat digital. Si la voleu consultar, és aquest enllaç, està dins de la meva. Bé, per què serveix? Evidentment, el codi UDG ens serveix per identificar-nos i poder utilitzar els diferents serveis que nosaltres tenim dret en funció de qui som i quin paper juguem a la universitat, és a dir, quin rol tenim a la universitat. Cal recordar doncs, que és important que la identitat digital és personal, és privada i és intransferible. No podem anar donant usuaris i contrasenyes al meu usuari a tothom i passar els passwords així alegrement perquè és tema de protecció de dades. Bé, qui proveeix la identitat digital? És a dir, qui dona aquests codis UDG? Doncs he posat uns exemples, els clàssics, els estudiants, per exemple, se'ls crea el codi UDG a través del procés de matrícula. Quan es matriculen per primera vegada, doncs hi ha un procés que els hi crea el codi UDG, suposo que els hi donen a la secretaria, no sé on els hi donen, o sigui, físicament. El PAS i el PDI es crea aquest codi UDG des de recursos humans en el procés de contractació, és a dir, la primera vegada que es contracta una persona, doncs te donen el teu codi UDG en el moment que ja has formalitzat el contracte. Llavors, hi ha altres col·lectius a la casa que no són estudiants, ni PDI, ni PAS, com per exemple els nostres externs. Llavors, aquests altres col·lectius, el que proveeix la identitat digital es fa això, per delegació de la gestió d'aquest col·lectiu per part dels serveis o les unitats que en són responsables. És a dir, per exemple, què deia? La biblioteca ara mateix té delegada la gestió de dos col·lectius. Un, els externs, els externs els que des de taulell doneu el codi GINA, és a dir, des de taulell doneu d'alta aquests usuaris, i després ja tenim els investigadors que estan en el parc, aquests són gestionats per la Clara, per documentació. Llavors, per exemple, hi ha altres col·lectius, per exemple, la Fundació també té delegada la gestió del seu col·lectiu. La Fundació gestiona i dona d'alta els seus usuaris, els seus estudiants, quan es matriculen en un màster o en un curs d'aquests de postgrau. Hi ha altres col·lectius que hi ha per la casa que estan delegats, no? Bé, com funciona? No us espanteu, eh? A veure, el codi aquest UDG, pel fet de tenir un codi UDG, el que fa és se t'assignen una sèrie d'atributs. Aquests atributs, la combinació d'aquests atributs, conformen el rol que tu tens a dins de la institució. Ara farem un exemple, eh? A través d'això, quan una persona accedeix a les aplicacions que estan integrades amb aquesta identitat digital de l'UDG, s'agafen la informació d'aquests rols o dels atributs per poder-te mostrar una informació o una altra en funció de què tens permisos o no. Ara poso un exemple molt clar. El meu usuari és el 40.014. Podeu veure que el número no té cap mena de significat, és a dir, que sigui un 4 no vol dir que sigui pas, o que sigui allò que dèiem dels números, tenen els usuaris que comencen amb 3 són professors, doncs sí o no. És a dir, el número no té cap mena de significat. Bé, el meu usuari, que és el 40.014, internament se m'assignen uns atributs que conformen els rols que jo jugo dins de la institució. D'entrada, soc PAS, soc membre del servei de biblioteca, a més, per exemple, soc admin de la web de la biblioteca, soc admin del model de la biblioteca, dels cursos del model de biblioteca. Llavors, què passa? Que en el moment que jo accedeixo, per exemple, a la meva, totes les aplicacions de la meva que estan integrades amb la identificació digital, per exemple, la nòmina, l'ETEMPO, la parada de formació, s'agafa la informació de qui sóc jo i quin accés tinc i quins permisos tinc per veure certa informació. És a dir, soc pas de la casa, servei i biblioteca, per tant, m'ensenyarà la meva nòmina, el meu fitxòmetre, el meu pla de formació i no un altre. En quant als serveis de la biblioteca, per exemple, tenim el Bibliodocs, tenim la intranet, tenim l'accés als recursos des de fora de l'UDG, és a dir, quan s'entren aquí en aquestes aplicacions, l'aplicació que està integrada amb la identificació de l'UDG es beneficia de saber d'entrada que jo sóc un usuari de l'UDG i a més tinc més informació d'aquella persona, si sóc o no estic autoritzada o no estic autoritzada per veure certa informació o per poder editar o modificar informació. El mateix amb la web de la biblioteca, quan m'autentico jo en el portal, jo tinc un rol d'administració, per tant, automàticament se m'activen totes les opcions d'edició. Bé. En concret, el tema de... Sí. Tornant als usuaris externs de la biblioteca, recordar una mica què poden fer els usuaris externs amb la seva identitat digital, és a dir, quan nosaltres els donem codi UDG. L'ús dels ordinadors de sala des de les biblioteques, l'accés a la biblioteca digital, però des de la biblioteca, és a dir, físicament des d'aquí. En canvi, jugant amb tots aquests rols que hem vist abans, podem fer que en concret l'aplicació aquesta d'accés als recursos fora de l'UDG limiti l'accés a aquest tipus d'usuaris. O sigui, els usuaris externs no poden accedir a la biblioteca digital des de fora de l'UDG gràcies a aquest treball que s'ha fet de rols conjuntament amb el servei informàtic. Bueno, finalment, el préstec que ja coneixeu, la tarifa, i això que està aquí més fluixet de la meva, en tant que tenen codi UDG, evidentment es poden autenticar en el portal, poden anar a la meva, però com que són uns usuaris amb una vinculació molt feble a la institució, veuen una meva molt reduïda amb una informació molt bàsica de la universitat. I per acabar, i molt ràpid, què fer si s'obliden el codi UDG? Això està escrit també a la pàgina d'externs. Si no recorden el nom d'usuari, què farem? Podem consultar a Millennium la seva fitxa, en principi hi ha d'haver el codi UDG, o el podem deduir a través del codi de barres. Està escrit això, si teniu un dubte és que me diuen que anem per s'acaba el temps. El tema de la contrasenya. El tema de la contrasenya, per política per la llei de protecció de dades, evidentment no es pot guardar ni apuntar les contrasenyes de ningú, evidentment. Per tant, la contrasenya és privada de cadascú. En la pàgina aquesta d'externs també hem fet una carta de benvinguda. En el moment que vosaltres dongueu d'alta a un usuari extern, hem fet aquesta carta de benvinguda, se'ls entrega aquesta carta de benvinguda, donant, bueno, la benvinguda i explicant quins serveis tenen a la biblioteca, i a més se'ls recorda que el seu codi UDG és personal, intransferible, i se'ls adjunta unes instruccions per canviar-se la contrasenya. Per tant, nosaltres, com que no podem guardar la contrasenya, si algú ve i diu m'he oblidat de la contrasenya, aquí hi ha dos casos. Si és un estudiant, un PAS, un PDI, habitualment el que s'ha de fer és redirigir-lo al tècnic informàtic de la facultat on pertany aquesta persona. Qualsevol tècnic informàtic ho pot fer, però el normal és redirigir-lo a l'informàtic de la seva facultat. Allà el tècnic informàtic el que fa és fer la petició d'un procés de canvi de contrasenya. Nosaltres tampoc, en aquest procés, tampoc veiem cap contrasenya. És un procés que s'ho fa l'usuari, però nosaltres hem de fer, els tècnics hem de fer la sol·licitud. En canvi, si és un usuari extern de la biblioteca, és a dir, d'aquests que nosaltres hem donat el codi UDG, sí que ens el redirigiu a nosaltres, en els tècnics, en Jesús, a l'Albert, o dels serveis tècnics, en David, o en a mi, o a l'Aurora, i li farem aquest tràmit de sol·licitud de contrasenya. I fins aquí.